La llengua és de tots i l'hem de fer servir. La llengua és un tresor i l'hem de compartir.
Més temes al programa d'avui i, com us dèiem, doncs el proper 1 de febrer tenim una bona oportunitat a l'Aula d'Extensió Universitària de Calella per gaudir d'una d'aquelles conferències que val la pena d'escoltar. Estem parlant de la conferència que porta per títol Què és el llenguatge inclusiu? Amb la doctora Carme Junyent. Ella és professora de lingüística a la Facultat de Filologia de la Universitat de Barcelona, una autora també reconegudíssima que també ens ha acompanyat en més d'una ocasió al nostre programa i que avui doncs la tornem a convidar i ens fa molta il·lusió que hi sigui. Molt bon dia, doctora Junyent, què tal?
Hola, bon dia, bé.
Gràcies per ser-hi una vegada més i en aquesta ocasió per parlar d'un tema tan interessant com el que portarà el proper dia 1 de febrer a l'Aula d'Extensió Universitària de Calella. Jo crec que el títol ja és molt explícit i potser podríem començar per aquí per explicar què és justament el llenguatge inclusiu.
Bé, això és el terme amb el que es designen una sèrie de propostes perquè a l'origen és la llengua no sexista, per tant, totes aquestes propostes que es fan suposadament per visibilitzar les dones entren dins d'aquest terme, però després s'han anat afegint propostes del col·lectiu LGBTI+. També, propostes que entren dins del camp de la racionalitat, em sembla, com ara els canvis que s'han fet, vull dir, si abans parlàvem de subnormals, després jo que s'hem parlat de discapacitats, etc. Vull dir que aquesta adequació del lèxic per no excloure ningú, per no ferir, etc. Vull dir, de fet, el ventall és bastant ampli.
De fet, llegíem no fa massa una entrevista al diari Ara on es parlava justament de la coordinació que ha dut a terme del llibre Som dones, som lingüistes, som moltes i diem prou, no? En aquest sentit, en aquesta entrevista vostè comentava que el gran problema de la llengua inclusiva és que en realitat discrimina, un tema doncs, que m'ha cridat molt l'atenció també.
Sí, bé, perquè jo he parlat sobretot de la qüestió del gènere gramatical, que és la que com a lingüista m'interessa, perquè, clar, la llengua funciona a la seva manera, no? I som nosaltres qui la fem funcionar. Aleshores, quan, si tu dius, jo que sé, els nens, els catalans, etc., suposes que no hi ha dones i per això afegeixes les nenes, les catalanes, etc., el que estàs creant és una categoria diferent. Vull dir, tothom entén que diguem, jo que sé, els policies i guàrdies civils, perquè són dues categories diferents, no? Doncs en el cas de qualsevol terme masculí, si hem d'afegir el femení és perquè suposem que són categories diferents. I, clar, això acaba discriminant les dones. A veure, això crec que és l'únic efecte visible que es veu que ha tingut això de la llengua inclusiva, a més que va contra les dones, perquè ara les nenes, si no es diu nens i nenes, no se senten incloses. Però clar, això és un efecte induït perquè, vaja, a l'escola això els han ensinistrat molt bé en aquest sentit, no? Però clar, si jo penso que jo quan era petita i a mi em deien això és una pel·lícula per nens, jo hi anava. O si em deien això és un joc per nens, jo hi jugava. I en canvi ara, quan dius que una cosa és per nens, les nenes et pregunten i per nenes no? I clar, vull dir, això és una forma de discriminació perquè han aconseguit que ja siguin les nenes les que s'autoexcloguin.
És interessantíssim, tal com ho planteja. De fet, el que jo penso també és que el llenguatge és una pràctica, per tant, és una cosa que està viva, no? En aquest sentit, a l'hora de dur-ho a terme, de practicar un llenguatge que sigui inclusiu o un llenguatge no sexista, no sé si veu dificultat per part d'administracions, per part de la població en general, de l'educació, fins i tot, perquè, com abans deia, no, s'ha inculcat molt una manera de parlar, una manera d'entendre i de concebre, i això ara doncs es vol canviar.
Sí, però a veure, tant l'administració com l'educació s'han equivocat en el focus, és a dir, s'han centrat en el codi i no han tocat l'ús. És a dir, el que és sexista no és si diem els nens o les nenes, o només els nens. El que és sexista és que parlen més els homes, interrompen més els homes, s'escolta més poc a les dones. És a dir, tot el que estudia l'ús, la conversa, el discurs, això ho han menys tingut. A nosaltres, quan ens arriben instruccions per fer ús de llengua no sexista, ens diuen això, no diguis el director, digues la direcció, no diguis els alumnes, digues l'alumnat. Però ningú ens diu què podem fer perquè, per exemple, les noies intervinguin a l'aula. Jo, per exemple, que estic a la Facultat de Filologia i Comunicació, en aquella facultat, històricament, hi ha hagut un 80% de noies i un 20% de nois. Si ens fixem en les intervencions a l'aula, són al revés, 80% de nois, 20% de noies. Clar, a mi sí que m'agradaria que m'expliquessin com puc aconseguir que les noies intervinguin a l'aula, per exemple. Perquè hi ha noies que fan un grau sencer i no han dit mai res en veu alta. I això, clar, si canviéssim això, sí que canviaríem el món. Aleshores, potser és que no els interessa que canviem el món, perquè les propostes que fan de llengua no sexista, això, les cartilles, no diguis això, digues això altre, no diguis això, digues això altre, això és un ensinistrament que l'únic que busca és la submissió, que acceptem aquestes regles de manera acrítica i ja està. Però clar, si ens reforcessin l'autoestima per intervenir sense por, sense complexos, que és el que passa ara, potser sí que canviarien les coses, si les dones tinguessin més veu realment. Però això ningú toca.
De fet, el pròleg del llibre que abans comentàvem, Carme, hi ha la frase: el gènere tal com l'entenem nosaltres és residual, en canvi el masclisme és universal. Per tant, aniríem en aquesta línia, no? Doncs el debat sobre la llengua inclusiva que amaga realment aquest debat de què és l'anàlisi del discurs, qui parla, a qui s'escolta, qui parla més, no? És a dir, aquí aniríem per aquí.
Sí, a més és que, clar, això demostra que és una visió clarament eurocèntrica i que no té gens en compte com funcionen les llengües. Perquè si mirem, és que busques en llengües d'Amèrica, la immensa majoria no tenen gènere. En llengües d'Àfrica, la immensa majoria no tenen gènere. En llengües d'Àsia, igualment. L'anglès no té gènere. Vull dir que és que és una categoria que ens afecta a quatre, però s'han fixat en això. Però és això, o sigui, si el masclisme és universal i el gènere és residual, no podria ser que no hi hagués cap relació entre una cosa i una altra?
És una pregunta per reflexionar-hi, per posar sobre la taula i també per plantejar-nos quina és la situació, perquè malauradament és un tema que arrosseguem, jo crec que ja fa segles. No sé si anem a millor, si encara estem encallats, si vostè veu el futur d'una manera clara o veu que encara hi ha molta feina per fer en aquest sentit.
Home, hi ha molta feina per fer. Ara parlo de llengua, perquè si parlo del masclisme és que encara n'hi ha més. El que passa que en el cas de la llengua, jo no crec que les coses canviïn perquè rectificar és molt difícil. És a dir, quan tu t'has compromès i has defensat una cosa encara que no porti enlloc, qui té el valor de dir, mira, m'he equivocat, deixem-ho córrer? Això ho han fet sobretot dones a Europa, vull dir, ministres d'Alemanya, de França, allò ja ho estan dient, no? Perquè se n'adonen que això no té cap sentit. I en el seu cas, no és tan exagerat i equipar-lo estrictament de Catalunya, que són els que ho han portat més lluny. Però recordo que no fa gaire li van posar una multa de 7.500 euros a un pastisser per uns cartells que havia posat que ells suposaven que no eren inclusius. I dius, o sigui, a sobre ens obliguen a escriure d'una manera que és que no té cap sentit des del punt de vista de la llengua i que, a més, no porta enlloc. Per tant, clar, quan t'has compromès tant, qui té valor per dir m'he equivocat? I per això crec que seguirem amb aquestes propostes irracionals perquè ningú s'atrevirà a rectificar.
Com a ciutadans de peu, per entendre'ns com a ciutadanes de peu, què és el que podríem fer en el nostre dia a dia per normalitzar una mica la situació, o si més no donar-hi una mica d'aire fresc?
Plantar-nos, no fer cas d'aquestes consignes. De fet, això ja està passant. En la vida quotidiana la gent no parla d'aquesta manera. És això, l'administració, les escoles, però després quan... Perquè és que, clar, molta gent té dubtes, no? Vull dir, diuen, bé, doncs, jo quan m'adreço al públic, què haig de dir? I per què ens hem de plantejar aquestes coses quan el que és important és el contingut del que diràs? I qui diu aquests casos, perquè és l'última pregunta que em van fer sobre això, no? Però que realment jo crec que la gent, vaja, és que en general no parlem així, és només en aquests àmbits, però clar, són els àmbits del poder, per tant, nosaltres resistir. De fet, vaja, jo resisteixo. Ara, el grup d'estudi de llengües amenaçades vam fer una exposició sobre escriptors africans a la universitat i el títol era clarament escriptors africans. I és clar que hi havia escriptores africanes, però és que nosaltres no les discriminem. No en fem una categoria diferent. Tots són creadors, gent que es dedica a escriure i que en aquest cas han nascut a l'Àfrica. I punt, no tenim per què fer una categoria diferent per les dones.
Ha tocat un tema molt interessant perquè tot aquest tema de la lingüística i d'aquesta situació que avui comentem sobre el llenguatge inclusiu és gairebé ja aquest debat social on doncs les persones ens sentim en certa manera una mica perduts. No, ara ho comentava, aquesta pregunta que li feien, jo quan haig de parlar en públic no sé què he de dir, no sé com ho haig d'enfocar, vull dir, potser és una sensació que tothom té a l'hora de parlar, no saben si han d'incloure el femení, si no, si estan fent malament o fins i tot a vegades poden ser com mal vistos, no? Si no s'inclou aquest femení.
Sí, és que és això, vull dir, estan creant molta confusió i la gent realment no, és que no saben què han de fer. El que passa que com que és una cosa que va contra el funcionament de la llengua, el que aconsegueixen és que surtin coses aberrants. Jo ja he sentit dues vegades a càrrec de dues diputades diferents parlar dels cossos i coses de seguretat. No fa gaire també en un acte solemne al Paranimf de la Universitat de Barcelona un vicerrector diu els millors i les millores investigadores. Clar, aquestes coses es fan perquè s'automatitza una cosa que no té fonament i llavors si no ens n'adonem doncs surten aquestes coses. No sé, recordo en castellà la Yolanda Díaz en un discurs també dient autoridades i autoridades. O sigui, ni tan sols se n'adona que autoritats és femení.
Uh-huh.
No? Vull dir...
Sí, sí, la situació però, és greu. Uh-huh.
Sí, però és que és això, que com que s'han posat en una cosa que no té ni cap ni peus, doncs les conseqüències són aquestes.
Per tant, dins d'aquest trencaclosques tan complicat, perquè realment amb el cap on ens han portat, què és el que hem de fer, el que comentava, com ho podem fer per centrar-nos una mica, abans deia resistint, no? Aguantant, però a la pràctica això com ho faríem o quin seria aquell model a seguir perquè la gent doncs, davant d'aquesta situació tan, tan diferent doncs, pugui trobar el camí per parlar correctament i per doncs, fer el que toca, no?
Bé, jo sempre dic que el que hem de fer és parlar normal. Després em van dir que digués natural en lloc de normal, però a veure, hem de tenir clar que la llengua la fem tots i que tots sabem molta més gramàtica que els lingüistes. Vull dir que els lingüistes com a parlants també en sabem més que com a lingüistes, no? Perquè som capaços de fer anar un sistema tan complex des de que som ben petits. Per tant, la llengua ja fa la seva feina. Quan la societat canvia, la llengua s'hi adapta. Aleshores, no la forcem, perquè segurament els efectes que tindrem seran contraproduents. Això ho hauríem de tenir molt clar. Mira, hi ha un exemple que em sembla que pot entendre tothom.
Sí.
Per mostrar això, que quan la societat canvia, la llengua s'adapta, però s'adapta al seu ritme, no és tan ràpid. Si anem als anys 60, que tu encara no havies nascut, però jo sí,
sí.
Els usos del tu i el vostè eren claríssims. El mossèn li deies de vostè, el mestre li deies de vostè, el metge li deies de vostè, etc. I després els iguals parlaves de tu. Ve el maig del 68, aquí es mor Franco, hi va haver molts canvis socials que van qüestionar aquestes jerarquies. I clar, com es manifestaven en la llengua aquestes jerarquies? Doncs clarament amb l'ús del tu i el vostè. I aquests usos van començar a trontollar. De manera que ara tenim molts dubtes sobre si hem de parlar de tu o de vostè a molta gent. Jo m'hi trobo molt sovint, tant a l'aula, que hi ha molts alumnes que em parlen de tu i d'altres que em parlen de vostè, com, no sé, com quan vaig a fer xerrades, com ara a Calella, que et trobes gent que no saben si dir-te de tu o de vostè, no? Però això indica que la llengua va fent la seva. I jo crec que això, aquest cas concret, acabarà amb la desaparició del vostè, però se li ha de donar temps, perquè, clar, els que han viscut encara aquest ús que era tan clar, encara el tenim interioritzat, però, vaja, no sé quant temps es pot trigar, però això desapareixerà. Aleshores, en el cas de les dones, amb els canvis que hi ha hagut, a partir del feminisme, la llengua segur que hauria fet alguna cosa, però com que han induït els canvis, els han planificat des de dalt, ja no ho sabrem mai.
Uh-huh. Per tant, hauríem d'anar, com ara comentava, al llenguatge oral, en certa manera, l'ús que fem d'aquest dia a dia, no? Perquè ens podem preguntar, ostres, i ara què diem? Diem tu, diem vostè, el que ara es comentava, no? Quina seria la guia? On hem d'anar a buscar aquesta informació?
Jo crec que, com dirien aquests escriptors d'autoajuda, la guia la tens dintre teu. Sí, perquè realment, clar, qui pot dictar aquestes coses?
Clar.
Però pensa que, o sigui, l'administració ens està dient com hem de parlar, però jo crec que si l'administració ens digués a qui hem de tractar de tu i a qui hem de tractar de vostè, ens rebotaríem, no ho admetríem.
Mhm. Uh-huh.
I en canvi admetem que ens diguin, doncs això, no diguis el director, digues la direcció. Per què? I a més, perquè quan els preguntes per què, no tenen resposta.
És molt curiós, això que ara comentem, perquè realment és així, ens hi trobem. També fins i tot en els mitjans de comunicació, no?, on hem d'especificar totes i tots, per exemple, no? I aquí és, clar, ens sona potser poc natural o poc tradicional perquè no ho hem fet mai i ara representa que ho hem de fer, no?
Sí, sí.
Una reflexió interessantíssima per dur a terme, per escoltar. De fet, com dèiem, aquest proper 1 de febrer doncs, serà a Calella, amb què és el llenguatge inclusiu. També ens agradaria preguntar-li què li agradaria que entregués la gent d'aquesta conferència de quan vingui el proper 1 de febrer a l'aula d'extensió universitària.
Home, sobretot que la gent reflexionés i traguessin les seves conclusions. Vull dir que moltes vegades ens creiem això perquè ens han dit que la cosa va així. Quan et diuen això, doncs, que si canviem la llengua canviarem el món, o això es fa amb aquest supòsit, doncs és exactament al revés. Llavors hi ha molta gent que no es planteja això, si reflexionessin podrien actuar en conseqüència. I jo el que espero és això, vull dir, aportar idees, arguments, perquè la gent prengui les seves decisions, no perquè facin cas d'aquestes cartilles que ens passen a tots.
Mm-hmm. A mi m'ha semblat molt interessant la reflexió que fèiem de, bé, una mica amb to humorístic potser, de dir la resposta és dintre teu, però realment penso que és així, no? Si ens surt parlar de vostè una persona, doncs seguim aquesta línia, i si ens surt, doncs, dir tots en comptes de tots i totes, per exemple, doncs seguir-ho mantenint, no? Perquè en el fons això és la vitalitat de la nostra llengua.
Sí, sí.
Doncs, doctora Carme Junyent, ha estat un plaer tenir-la avui al nostre programa per seguir reflexionant sobre la nostra llengua, en aquest cas sobre què és el llenguatge inclusiu. Recordem que serà el proper 1 de febrer a l'Aula d'Extensió Universitària de Calella, unes conferències que són destinades a socis de l'aula, però que qualsevol persona que estigui interessada en assistir-hi, doncs, no tindrà cap problema, simplement contacta amb l'Aula d'Extensió Universitària de Calella i podrà anar. Carme Junyent, no sé si voldria afegir-hi alguna cosa més a tot el que hem tractat avui.
Bé, no sobre el que hem tractat, però que em fa molta il·lusió venir a Calella. Ja hi he vingut unes quantes vegades i sempre m'agrada passejar per aquells carrers tan macos que teniu.
Moltíssimes gràcies, un plaer també per nosaltres, doncs, que vingui en aquest cas tan a prop de Canet, estem a dos pobles pràcticament, i serà un plaer poder-la escoltar i també, doncs, que avui ens hagi acompanyat al nostre programa. Una abraçada molt gran.
Molt bé, gràcies.
Gràcies a vostè, bon dia.
Bon dia.